Radio Ruta UMH, el espacio radiofónico que te acerca a la Universidad Miguel Hernández. ¿Dónde estamos?
Las coordenadas de nuestro destino son 38 grados, 32 minutos, 34 segundos, norte. 0 grados, 30 minutos, 1 segundo, oeste. Destino, IES Xixona.
Gracias, Siri. Radio Ruta UMH, con Antonio Ruiz y Paco Hernán.
Benvinguts i benvingudes a la terra més dolça que mai haguereu pogut imaginar. I no és Sweet Home Alabama, que és la cançó que acabem de sentir en la sintonia del nostre programa. Està molt més a prop. Avui hem aparcat la nostra furgoneta radiofònica en un lloc situat a mig camí entre Alcoi i Alacant, al peu de la Carrasqueta. Un poble molt peculiar on viuen al revés del món. Fan torró a l'estiu i gelats a l'hivern. La resta del temps fan bolquers. Segur que ho han endevinat. Però per si de cas algú viu en els mundos de Yupi, anem a fer-los una ajudeta. A veure este públic. On estem?
Xixona!
Clar que sí, a Xixona. La nostra ràdio en ruta amb la UMH avui fa parada a l'Institut de Xixona, un centre d'ensenyament que, com nosaltres, també és un institut molt viatger. En poc temps s'ha mudat 3 o 4 vegades. Ara ho preguntarem a la directora, però abans us presentem l'equip de ràdio en ruta. Així, al meu costat, està Paco Hernández. Paco, saluda el teu públic.
Buenos días, Isabel. Buenos días, Xixona.
Bon dia. Al control, perquè tot funcione bé, perquè sense ell res no funcionarà. No som ningú. Jesús López.
Buenos días a todos.
I a la producció i coordinant tot el dispositiu UI, perquè ell és sempre el que està davant del micro. UI, jo estic ocupant el seu lloc. Doncs bé, al front de tot això, Antonio Ruiz. Saluda, tens el micro, no tens el micro, no. Encara no passa res. I qui us parla, Isabel González, que jo sóc la profe. ¿Vale? Doncs bé, el programa de UI l'hem pensat per a vosaltres. Està fet a mida perquè ens ensenyeu el millor que teniu. No hi cabreu tots perquè ens faria falta molt més d'una hora i mitja, perquè és el que dura el programa, però intentarem no deixar-nos massa coses en el calaix. Paco obrirà ara mateix el calaix de Ràdio en Ruta a veure què hi ha. Endavant el sumari.
Pues comenzaremos, como siempre, por conocer el lugar que nos acoge. El equipo directivo del centro nos contará los entresijos del instituto. Luego entraremos directamente en harina, y nunca mejor dicho, porque conoceremos de cerca qué se hace en un módulo de repostería y otras iniciativas relacionadas con el arte culinario que llevan a cabo los alumnos del instituto. También hemos preparado un bloque de deportes donde intervendrán algunas de las mejores deportistas del instituto y de la comunidad valenciana, si me apuran. No se lo pierdan, porque merece la pena escucharlas, y ya que hablamos de escuchar, en Radio en Ruta no puede faltar la música. Algunos estudiantes actuarán en vivo y en directo para amenizar el programa, y hablaremos con un ex alumno que se ha dado a conocer a través de la música. No os lo perdáis, luego diremos quién es. También hemos reservado un tiempo para literatura. El sábado pasado se celebró el Día del Libro y queremos saber si aquí hay materia prima. Igual hay un Cervantes, una Lucías March, una Mercedes Rodoreda sentados en los pupitos, quién sabe. También lo veremos después. Y para acabar, los invitamos a participar en el concurso, en nuestro concurso No Me Rayes, y por supuesto que gane el mejor. ¿Qué te parece el menú de hoy, Isabel?
Se me está fent la boca aigua, jo crec que ja anem per feina. Doncs bé, ara que ja ens hem presentat i que Paco ha tret tot el que teníem al calaix, anem per feina, com deia. Arriba el moment de saber, en primer lloc, qui sou vosaltres. I ningú millor per a parlar de l'Institut de Xixona que la seva directora, Lorena Marquès, i la subdirectora, Marisa Francés, que ja es troben assegudes a la nostra taula. Gràcies, Lorena. Hola.
Hola, bon dia.
Acosta't el micro. Ahí, sí, no. I Marisa Francés, bon dia.
Hola, bon dia.
Al seu costat. Bé, moltes gràcies per rebre'ns a casa vostra. Lorena Marquès, a banda de ser la directora, és la profe de matemàtiques i dona classes en aquest institut de fa 24 anys, Lorena?
Pues sí, 24 anys.
Està a punt de celebrar les noces de plata en la seva relació docent amb l'institut. Lorena, deia jo durant la presentació, feia un moment, que este és un institut itinerante perquè en poc de temps, jo m'he informat, m'he documentat, sembla que heu girat per tot el poble unes quantes voltes. Que heu anat per tot arreu. Què ha passat? I m'agradaria saber si este ja és el destí definitiu.
Home, sí, esperem que sí. Pues, sí, em pareix curiós quan ho vas dir, però sí que t'has documentat i el que em vas comentar, que és una cosa que molta gent no saben. I sobretot jo penso que aquests xiquets que estan així no saben que l'Institut de Xixona va començar la seva vida en 1973, per supost, aquesta gent no havia encara nascut, que va començar com un institut de BUP, i se va ubicar en el barri del Marxa, que està a prop d'ací. Ells quan venen cap ací passen per aquest barri, el veuen allà dalt. És un institut que va estar funcionant fins a l'any 88-89, en què l'edifici es va declarar en ruïnes.
És que passeu per un lloc i ja, en ruïna. Acabeu amb ell.
Acabem amb ell. I entonces van passar, va estar un any donant-se per les vespraes, en el col·le que està al costat, en el Cristòfol Colón, es va donar per les vespraes, venia la gent, sí, sí, veig cares de sorpresa, perquè això no ho coneixien, venia la gent per les vespraes a l'institut. Després, en els cursos 90-91 i el següent 91-92, vam estar ubicats en el que és ara la Casa de Cultura, que era l'antic quartel de la Guàrdia Civil. Sí, allí estàvem en aules on hi havia columnes enmig, on no es podia veure, bueno, 40 alumnes en la classe, jo me'n recordo perquè vaig aterrar en Xixona en l'any 92 i vaig començar allí. I allò era, pues, era, és que era un edifici normal, no era com ara que tenim aquestes aules, i pues, allí estàvem. Fins en Nadal del 92, van fer el trasllat ja a l'edifici que està al costat d'este, perquè teníem ahir el BUP i el COU. Després ja va entrar l'ESO, nosaltres així només teníem tercer i quart, i el batxiller, primer i segon, continuaven les escoles fins a l'any 2011-2012, que va ser el primer any que ja va vindre primer de l'ESO i segon a l'institut. I este ja creiem que és el definitiu i així ens quedem. També, a part d'això, també nosaltres, ja des que jo vaig arribar a Xixona, quasi al pau d'estar així, ja es dia que es volia ficar un cicle formatiu en Xixona, però allò no arribava. Pues bueno, pues al final, en l'any 2009-2010, en el curs 2009-2010, es va implantar el cicle formatiu de panaderia, reposteria i confiteria en les instal·lacions que mos han cedit el Consell Regulador. Uh-huh. És a dir, que hem anat creixent en el temps, encara que ens hagin anat manejant per les circumstàncies, però ja així ens quedem perquè ja has pogut veure el centre, les instal·lacions que tenim i tot el que tenim així.
És que m'ha fet gràcia la intrahistòria d'esta viatgera que la podia relacionar. I mira, són uns titiriteros com nosaltres, anem a Aixina d'un costat a un altre. I bé, ja que estem en matèria, conta'ns com és l'institut. Sou molta gent, qui sou? D'on veniu? Què voleu?
L'institut és un institut mitjanet i nana xicotet, pel nombre d'alumnat que tenim. Ha hagut anys de més alumnat, ha hagut anys de menys, i això depèn un poc de la natalitat del poble, perquè també veiem que la natalitat ha anat variant, no? Entonces, en aquests moments pues, tenim 46 professors, 26 xiques i 20 xics, són més dones que homes, i número d'alumnes ne tenim 378, dels quals són 206 xiques i 172 xics. És a dir, que així en aquest institut, per majoria, sí, sí. Les dones al poder. Pues com te deia, som un institut molt xicotet, però jo penso que en una bona matèria prima que podem traure tant de la resta dels companys del claustre com de l'alumna que tenim. De fet, estem contents perquè sempre ve gent que ha passat per l'institut, pues, aconseguís. Però a part dels que tenim ara, que pues, ja comentarem algun cas, que recibissin premis, a part gent que ja ha passat i se n'ha anat, pues, que continuen recibint premis. És a dir, que la matèria prima que és de l'Institut de Xixona és molt bona. Tenim una tassa en selectivitat d'aprovar el 100%, quasi tots els anys, és a dir, que estem ahí entre pues, uns centres pioners en la Comunitat Valenciana.
Doncs enhorabona, i a més, l'institut físicament és molt bonic. Vull dir, només acostar-se a la balconada que tenim aquí en front, tenim unes vistes meravelloses de la serra i de dotacions, teniu gimnàs, la sala multiusos on estem, des d'on estem fent este programa, és una sala magnífica, no li falta de res, tenim ja capacitat almenys per a 100 o 100 i pico persones, ara mateix n'hi ha un centenar d'alumnes davant nostre. M'agradaria de les instal·lacions, bé, no?
Sí, sí, les instal·lacions, la veritat que el centre està dotat de tot tipus d'instal·lacions, a més en el cas de, en el camp de les noves tecnologies, nosaltres sí que hem sigut ja des de fa anys centres pioners, de fet ja teníem ordenadors en les aules, projectors, tenim també alguna pissarra digital, però no d'ara, que ara ja doncs, més o menys la gent ho té, sinó nosaltres ja fa anys que estem ja en aquesta línia, volem anar en aquesta línia i tenim en ment a l'any que ve doncs, a veure si implementem un poc més i entrem més en aquest món de les noves tecnologies, sense deixar de banda el que suposa la funció d'un docent i d'un professor que sempre ha d'estar en la classe i sempre això és fonamental, que per molt que anem a les noves tecnologies, la figura del professor està ahí en la seva classe.
Marisa, al costat de la directora tenim a Marisa Francés, que és la subdirectora i és la professora de València. Gràcies, Marisa, per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres. És un plaer poder participar en directe d'un programa de ràdio que el porteu a l'abast del nostre alumnat. És molt d'agrair perquè serà una experiència, sens dubte, única per a nosaltres i per al nostre alumnat. Moltes gràcies.
És un plaer per a nosaltres. Marisa, deia que tu t'encarregues fonamentalment, bueno, entre moltes altres coses, perquè, com he dit, tu és la professora de València, tindrà les teues classes sí. I tot això. Deia que tu t'encarregues de coordinar totes les activitats, diguem-ne, extracurriculars o que no se fan en l'aula, o no sé com dir-ho.
Sí,
aquells que donen una formació que no s'avalua en un examen, vaja. Conta'ns un poc el que feu en aquest aspecte.
Doncs jo em dedico a coordinar les activitats extraescolars i o complementàries. Les podem planificar des de diferents vessants. D'una banda, tenim el vessant intern del centre, que les organitzem mitjançant les tutories o les organitzen els diferents departaments didàctics, i d'altra banda tenim les activitats que es proposen les diferents entitats públiques que col·laboren amb nosaltres i ens ofereixen, com pugui ser l'Ajuntament de Xixona, la Guàrdia Civil de Xixona, la policia local, Diputació i, com no, les universitats i diferents associacions del poble que també ens ofereixen un gran ventall de possibilitats d'activitats extraescolars i o complementàries.
Però podries concretar alguna d'aquestes activitats?
Sí, podria concretar. En primer lloc, pel que fa a les que organitzem des del centre, tenim les activitats programades o planificades des de la tuteria, que juntament amb el Departament d'Orientació i dintre, evidentment, del PAT o Pla d'Acció Tutorial, nosaltres desenvolupem una sèrie d'activitats com puguen ser, sobretot, les de dificultats en l'aprenentatge, en l'ensenyament d'aprenentatge dels nostres alumnes, com puguen ser hàbits d'estudi. Altres que fem són sobre la convivència entre iguals, per a evitar certs casos de possible conducta disruptiva o malauradament, d'assetjament escolar. Organitzem també activitats proposades per motius puntuals, problemes puntuals que han sorgit a les nostres aules en un moment determinat, doncs es decideix treballar més i activitat. Però fonamentalment el que fem dintre del PAT o les organitzades des de la tutoria són les de orientar el nostre alumnat bé dintre d'una orientació acadèmica i o laboral. Sempre són eixes les que més pes tenen. I després tenim les que organitzen els diferents departaments didàctics, que siguin el Departament de Valencià, el Departament de Matemàtiques, cadascun dels departaments que tenim, organitzen una sèrie o proposen una sèrie d'activitats. Nosaltres, concretament, la setmana passada, el Departament de Valencià vam anar a una eixida en aquest alumnat, els alumnes de quart, els que estan ací presents, vam anar a Alcoi a fer una ruta literària de la mà de l'autor del qual havíem llegit el llibre, concretament va ser Francesc Gisbert, el seu llibre és Lluitadors, i es va fer un recorregut per tots els llocs que apareixen al llibre. Després, altres departaments doncs, han organitzat les olimpiades, tant olimpiades de la participació d'algun alumnat en olimpiades de matemàtiques, d'informàtica, de biologia, de geologia, o altres activitats com fa educació física, que ha fet un viatge, l'eixida de la Setmana Blanca, on s'emporta els alumnes de primer cicle a esquiar concretament a Massella. També hem organitzat altres activitats del Departament d'Educació Física sobre empatitzar amb l'alumnat discapacitat, i vam fer la setmana passada una jornada perquè tots poguérem veure què és el que sent un alumne discapacitat i com és el seu dia a dia en una activitat esportiva, que va ser molt, molt interessant.
Vaja, que no doneu l'abast.
No donem abast, la veritat.
He sentit un parell de vegades parlar d'activitats que fa l'Ajuntament. Teniu bon sí. rotllo entre l'Institut i l'Ajuntament, sí, i això sí. no passa massa sovint, no? Directora, vostè...
Sí, sí, jo reconec que quan jo vaig entrar com a cap d'estudis, vaig ser tres, quatre anys de cap d'estudis, va ser l'any que va entrar esta... en l'Ajuntament va estar encara que ara hi ha hagut algun canvi, però esta corporació va entrar i ja des d'aquell moment van tindre molt feeling i molt bon rotllo, igual que ells s'apoyen en nosaltres moltes vegades, nosaltres també, sempre que tenim algo ho dic, i tot el que està al seu abast ens ho fan. De moment no tenim ninguna queixa, n'hi ha molt de feeling, molt bon rotllo.
Bé, doncs els agraeixo moltíssim el temps que heu compartit amb nosaltres en Ràdio En Ruta, i si ens convideu, que sapigueu que estem disposats a tornar, perquè de segur que se'ns queden moltes coses per dir i per contar.
Sí.
Gràcies, Lorena, gràcies, Marisa.
A vosaltres.
A vosaltres.
Particularitats del centre és un mòdul de reposteria, panaderia i confiteria. No podem oblidar que estem a Xixona, el bressol del Torró, mai el podem oblidar, i que molta gent viu de l'elaboració d'aquests productes alimentaris. Però hi ha algunes iniciatives molt interessants de les que parlarem a continuació. Paco, este bloc és tot per a tu, perquè jo encara no me puc permetre flirtejar amb els dolços ni que siga radiofònicament.
Me la dejas a mi, y gracias, la agradezco, porque la verdad es que ya es hora de empezar a comer, ¿verdad? Bueno, pues en este caso con nosotros está Beatriz Arnés, profesora del módulo de repostería, panadería y confitería. Bienvenida, Bea.
Hola, buenas tardes.
Y también tenemos a Angelita, que es miembro también de todo este entramado, ¿no?, de voluntaria. Y bueno, pues contanos un poquito, en este caso empezamos por Bea. Este módulo de repostería pues es poco frecuente, lo ha comentado antes también la directiva del centro. ¿Qué materias docentes enseñan? Y sobre todo algo que me produce mucha curiosidad, y bueno, pues en este caso quiero ver que me digas fechas, si hay exámenes prácticos.
Sí, sí, claro que sí. Nosotros somos un ciclo formativo que se imparte aquí en el centro, como ha comentado Lorena, desde el año 2009, desde el curso 2009-2010. Uh-huh. Y es un ciclo formativo que ocupa 2 años y tiene módulos que son teóricos y otros que son prácticos, y por supuesto hay que examinarse de todo, de la teoría y de la práctica.
Uh-huh. Bueno, pues en este caso esta es una salida profesional con mucho futuro. De aquí se van directos pues a MasterChef o bueno, o a ¿cuáles son los destinos de los alumnos cuando acaban su formación?
Pues es diferente, o sea, pueden ser muy diferentes, pueden ser desde turroneros, maestros turroneros que pueden trabajar aquí en el uh-huh. pueblo, hasta pues pasteleros, confiteros, buñoleros, todas las especialidades que contemplan la pastelería y la confitería y la repostería en general.
Uh-huh. Angelita, buenos días.
¿Qué cosas al micrófono? Dime, Angelita.
Sí, como usuaria del Club de Jubilados de Sisona, esta medida nos viene al pelo, ¿verdad?
Claro, así nos entretenemos.
Nos entretenemos. ¿Qué tiene que ver y qué tiene que ver, Angelita, con este instituto? ¿Qué relación tiene usted?
Pues que hace ya lo menos 10 años empezó un curso de Laura Huerta. Uh-huh. Y nosotras éramos más y hacíamos cocina en el club. Y venían los que más estudian.
Y bueno, pues cuéntenos un poquito.
Sí. Y siguen viniendo los que más estudian, los que siempre acuden a clase, los que no fallan, eso siguen viniendo.
Pero contens, porque molta gent no claro. sabe a qué se está referiendo.
Estoy referirme a que estudien menos, no tienen ganas de estudiar.
Hay ganas de comer.
No, de comer, sí.
Ah, hombre, claro.
Si les mandan a hacer cosas, pues sí, las hacen. Unas veces mejor, las otras, se enseñan. Si quieren enseñarse, claro.
Claro, claro.
Sí. ¿Y vosotros se enseñan a cuinar?
A cuinar, enseñan a todo lo que ven.
Y luego hay que probarlo, hay que catarlo todo.
Y hay que comérselo.
Claro, claro. No. ¿Esa es la parte que más gusta?
Esa es la que más les gusta.
¿Y a usted?
A mí también.
También.
Pues ya se me nota, a mí es que se me nota que me gusta comer.
Un sí. incís, he de dir que Angelita ve mudada, ve superguapa, amb el pentinat ben fet, els llavis ben pintats.
Anava a dir una animalà.
Superguapa.
No, no hay problema, ¿eh?
Pero es que me ha visto tan chiquetets que no voy a clavar.
Bueno, en este caso, ¿quién elige el menú que se da?
Pues entre nosotras, y lo hablamos con Pau, que más bien lo hablamos. ¿Qué hacemos hoy por esto? Si nos va bien porque tenemos que poner garbanzos o algo, bien, y si no nos va bien, pues cambiamos el menú. Hablamos, mira, Pau, anima a hacer una otra cosa, pues bueno.
¿Y cuáles son los favoritos? Siempre hay unos favoritos y unos que no gustan tanto. ¿Cuáles?
Mira.
Sí.
Pues mira, los potajes, olvídalos. No sé por qué nos tenemos que olvidar. Pero mira, tortas fritas, que aquí hay mucha costumbre. Esta semana que viene caen. Pues están todos contentísimos.
Claro.
Ayudan a amasar, ¿eh? Amasan la. Ellos hacen,
o sea, todo el proceso.
Sí. Ellos hacen la masa y después. Completitos las hacen finitas. Si hay alguno que aproveche para darles la vuelta en el aceite, pues lo hace, pero si no, si estoy yo, lo hago yo.
Claro, la maestra de ceremonia.
Pues sí, no, es de maestra, somos todas. Es por si acaso no se quemen.
Claro, no se vaya a tirar a perder, sentido. Claro. Y una pregunta, Bea, esta va para ti, ahora que no nos oye nadie. ¿Quién conocerá mejor, los chicos o las personas mayores?
Bueno, no sé, nosotros hemos tenido alumnos de muchísimas edades, hemos tenido alumnos desde 16 años hasta de 50 y largos años. Uh-huh. Y yo creo que no es cuestión de ser mayor o pequeño, yo creo que es cuestión de ganas, de tener interés, un poco de tener ganas de aprender y sobre todo de querer aplicar todo lo que aprendes.
Uh-huh. Y bueno, ¿dan mucha guerra los alumnos cuando se juntan con las personas mayores? O
no, al contrario, yo creo que mucho alumno de jovencito al final acaba desmadrándose más que cuando hay gente mayor, tienden a mejor comportamiento, la cordura suele.
Angelita lo lleva bien en vereda, ¿verdad?
Yo no, ellos me llevan a mí.
Ah, sí.
Ellos hacen, mira, casi lo que quieren, pero hasta un límite. Ellos vienen como les des anchas, que hagan lo que quieran, no hacen nada.
Hay que llevarlos bien a todos.
nene, nene, nena.
Qué pena que esto sea radio, pero los gestos están siendo buenísimos.
Es muy
depresiva. Sí, sí. La próxima vez que vengamos, Angelita, nos tenemos aquí la tele también.
No sé.
Ah, bueno, claro, porque. Porque se asusten los alumnos y no vengan más.
Que hay que ponerse más guapa aún si cabe.
Más.
Imposible. Claro, imposible.
Bueno, pues tendrás que traer a alguien.
Bueno, pues.
Angelita, aquí es.
Ahí hay tres, pero hijo mío.
Aquí hay material de Vintage, ¿eh?
Puedo ser la abuela de todos.
Oye, pues. Si se va a cocinar bien y si vamos a comer bien, no pongo ningún problema.
Bueno, cuando queráis.
Bueno, nos quedamos sin tiempo por desgracia. Muchísimas gracias, Beatriz, Arnés y Angelita. Muchísimas gracias por pasarlos por los micros de Radio En Ruta. Y bueno, pues en este caso, Isabel, hay que probarlo, ¿eh? Esto hay que catarlo.
Sí, señor. Ve, después de esta dolça entrevista y divertida entrevista, y teniendo en cuenta la hora que es, no sé quién hora es, seguro que es mes de la una, ¿no? ¿Sí?
Pues,
el millor
está per tocar.
Está per tocar una, veus tú. El millor és que es prendre un aperitiu musical. A veure si reconeixen esta música. Un interludi musical per a presentar-vos a un grup que segur que molts coneixeu, que es diu Mugroman. Segur que sí? Un grup de música nascut a Xixona l'any 2002, que feia rock amb dosis de punk rock, tot i que també van fer incursions en la cançó melòdica amb un toc de dolçaina, molt valencià. Ells cantaven en valencià i es van fer molt populars dins del circuit musical independent en valencià. Alguns dels seus membres van eixir d'aquest institut. Jo particularment en vaig conèixer un, que va ser alumne meu a la Universitat Miguel Hernández. Va estudiar periodisme i ahí continua intentant guanyar-se la vida, encara que un poc lluny d'ací, com la majoria de joves altament qualificats. Hem trobat Javi Ibáñez, vocalista i bateria de Mugroman, a París, on residís ara per qüestions laborals i, segons m'ha dit, també amoroses, però bueno, en principi per qüestions laborals. No l'hem pogut portar, ens hauria agradat moltíssim, però sí que hem pogut parlar en ell. Escoltem-lo a veure què ens diu. Javi Ibáñez, París, bon dia.
Hola, bonjour, bon dia.
Bonjour, bonjour, Ibáñez. Volíem tindre a Javi Ibáñez en el nostre programa perquè ell és el nexe perfecte que enllaça l'Institut de Xixona amb la Universitat Miguel Hernández. En acabant el batxillerat, Xavi, tu vas estudiar periodisme a la UEMAC i així vas donar sortida, pense jo, a dos de les teues vocacions principals en la vida, que era la música i el periodisme. Avui estàs a París, continues vivint, no sé si d'aquestes dues vocacions o hi ha alguna drecera per ahí que has pogut agafar, però el cas és que estàs vivint, estàs exercint com a periodista. Conta'ns un poquet, què fas ahí en la París de la França?
Pues la veritat és que sí, és tot el que dius, després de la UEMAC, o sea, els meus 5 anys a IELTS, que van ser súper chulos, tengo un récord enorme de intentar treballar. I com a periodistes, pues el món del periodisme ara mateixa no és molt fàcil trobar feina a l'estat espanyol. Vam haver de tirar a l'exili, i així estem en París, on m'estan tratant molt bé. Entonces, lo que és el nexe de la música, pues la música l'hem hagut de sacrificar. La música com a tal, com a pràctica, perquè no es podia viure massa bé d'ella al País Valencià com estava en la situació anterior, i hem hagut de triar o seguir en la música o tirar cap a la part professional del periodisme, i així estic en París com a periodista i ben content. Vale que la música encara la tractem en el meu mitjà de comunicació on estem, però no és el subjecte principal, tenim un poc de tot. Estem molt, molt content.
Esperem que això millore pronte i que pugues tornar-hi. Javi, avui estem al teu institut de Xixona. Pot ser que no sigui el mateix edifici on tu vas fer classe, però el que és cert és que igual molts dels professors continuen, perquè l'institut és molt més que un edifici. Són les persones que componen tot l'equip que van anant any rere any, encara que l'edifici no sigui el mateix. Quins records tens tu de la teua etapa a l'institut i dels teus professors? Pues encara te'n recordes d'alguns noms?
Pues per supost. O sea, en l'institut és al final el nexe, has parlat antes del nexe entre l'institut i la universitat. L'institut és el nexe, el que n'hi ha enmig entre l'escola, entre la vida de ser un xiquet hasta la maduresa. Entonces, créixer per aquestes parets que ara mateix ja són molt més grans, que abans teníem encara aules prefabricades i aquestes coses que estaven molt de moda al nostre país.
O sigui que tu vas ser de l'època de les aules prefabricades, no?
Per sort no, tenia sols algunes classes soltes, però sí que era una època en el que sí que tenia companys, el batxillerat científic sí que estaven en aquestes aules un poquet dolentes, però el que ara és que tinc molt bons records de molts mestres que encara estan. Jo crec que Miquel Alexandre encara està, no sé si ha passat d'avui Miquel a l'institut o està en el col·le, això no recorde. I després altres mestres que són amics ja, com Joan de Déu, que ara mateix no està, que crec que està als Estats Units. Bueno, que hi ha milers de mestres i milers d'experiències que he viscut allí i que són genials, i que gràcies al passar per aquest institut i per haver tingut alguns companys, en concret com els de Mugroman, que per exemple tots estudiaven els del meu grup i van dir, pues anem a seguir estudiant, pues gràcies a això pues hem arribat a la universitat i hem arribat a fer carrera també.
O sigui que el Bressol de Mugroman també és l'institut?
No, abans inclús. No, abans? Fem memòria, no. Si és 2002, sí, en l'institut, en preinstitut, va ser. Jo crec que aniria a tercer o quart d'ESO.
Que tocàveu en els festivals de final de curs o què?
Sí, de fet, el primer concert de Mugroman com a tal, perquè abans teníem un altre grup que va eixir en 2001 i també ja tocàvem en festes de l'institut, però el primer concert va ser un fi de curs del col·le. Però clar, sí que han fet en festivals de l'institut, hem fet de tot, és que han fet tants que ja ni me'n recorde, tant en la universitat com en l'institut. Però sí, de veres s'ha de dir.
Molt bé, Xavi, ens hauria agradat moltíssim veure't, però almenys t'hem pogut sentir gràcies a la màgia del telèfon i de la ràdio. Javi, si vols, pots dedicar unes paraules a tota esta colla d'estudiants que ara t'està escoltant. Pots dir-li el que vulguis. Parla-li al teu públic.
Pues a veure, compatriotes i xonencs, una cosa clara, així tot el món feu la temporada, sempre hi esteu pensant en fer la temporada i traureu-vos uns duros, recordeu que n'hi ha que seguir estudiant, encara que feu la temporada i vos traureu els diners, n'hi ha que seguir perquè la uni, o sigui, molts se vos oblida que la uni és un lloc brutal per aprendre, per conèixer gent, per fer noves experiències i per créixer com a persona i per pegar-vos bones festes. Així que si xonencs, feu força en l'institut i d'ahir tots a la uni. Feu-me el favor, que no s'acaba tot en la temporada. ¿Vale?
Moltes gràcies, Xavi. Molt bona sort i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Y ahora seguimos hablando de música, de otro tipo de música, la que interpreta nuestro siguiente invitado. Se llama Carlos Ferrer, estudia cuarto de la ESO y ha ganado el primer premio de concurso de jóvenes intérpretes de la ciudad de Xàtiva. Su instrumento de trabajo es el trombón. En este caso, lo tenemos ahora al otro lado del micrófono, gracias a Antonio Ruiz, y le queremos preguntar si, pues en este caso no es un instrumento muy habitual. Carlos, ¿de dónde viene la afición por el trombón?
Pues a ver, me apunté a trombón a los 7 años. Y bueno, porque, a ver, me gustaba pegar,
pensaba que le podría dar con la vara a todos donde quisiera. Así de broma, pero ya luego ya salió un poco de cariño a lo que es el instrumento y ya, pues, ahí voy.
Bueno, pues en este caso, vamos a ir ya dentro de la materia de musical. ¿Qué vas a tocarnos?
Pues voy a tocar una romanza de Axel Jorgensen. Y bueno, eso es.
Pues cuando tú quieras.
Vale.
Lo escuchamos.
Magnífica actuació de trombó. No digueu que esteu acostumats sempre a escoltar un trombó, perquè no és habitual. Jo hagués tingut l'honor de sentir el gran Carlos Ferrer, que no ho hem dit abans, però ell forma part de la jove orquestra de la província d'Alacant. ¿Vale? Doncs després de l'actuació de Carlos Ferrer, entrem de ple en el terreny de la literatura. Sabeu que dissabte es va celebrar el Dia Internacional del Llibre? El sabíeu?
Sí.
Sí. I sabeu per què se celebra aquest dia? Per què el 23 d'abril?
Sí.
A veure, què diuen?
Perquè va ser quan va morir.
A veure. Aquí això sembla una classe ja.
Ara.
Perquè va ser quan va morir Cervantes, no fa 400 anys.
Efectivament, Cervantes i Shakespeare. I Shakespeare també, senyora. Jo, com que soc molt... jo també soc profe, doncs faig moltes preguntes i ara en este auditori de gent de quarto de l'ESO estic encantada. Ara me n'aprofite. Quin és el vostre llibre preferit? Antonio, fes un sondeig a veure si tenen algun llibre preferit entre este alumnat que mos conten, a veure quins són els seus gustos.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por darme paso y eso porque ya me estaba locutando encima, o sea, todo el mundo espera un ascenso y yo he recibido un descenso. Tenemos dos alternativas para preguntarlo. Una es jugar a los barquitos, a derribar la flota, y vosotros me decís fila 4, línea 6. O la segunda es que yo vea las caras más asustadas de la gente.
Esa.
Jesús, ¿tenemos la música de Sherlock Holmes o me la tiene que tararear Paco? Tiri, tiri.
Eso no es Sherlock Holmes.
Me he tirado a la piscina. Bueno, a ver, caras asustadas por aquí, bueno. Directamente, nombre y libro favorito.
Ha habido...
¿He acertado la primera?
Mira, esa es... Primera.
Venga, tocar, anímate, si no pasa nada. Nombre tuyo también.
Joana. Ginares.
Está tan roja como la camiseta, ¿eh?
¿Ese es el libro o el nombre?
El libro. Es que no tengo, me gustan todos.
Muy bien, qué manera más buena para salir del paso, ¿eh? Venga, vamos a buscar a otra persona con una cara un poquito menos asustada para que además reírnos es saber un nombre. Mira, aquí, dos personas que se reían. Parece que en vez de un micro tengo una maza. A ver, venga, sí, un... No, ningún libro. Bueno, venga, no vamos a obligar a nada. Aquí, venga. Otro chaval que se ríe. Venga, nombre y libro.
Abdeti y Álvaro y Joan. Venga, y aquí.
Es que no leo.
No lee, venga. Alguien que levante la mano, alguien que lea. Alguien que le gusta leer, venga. Primera fila. Venga, por favor. Venga, nombre y libro favorito.
Mi nombre es Roberto Spi y mi libro favorito es El libro de la selva.
Muy bien, ahora uno en serio. ¿Alguien más? Venga, alguien que me vaya a decir un libro. No señalaros a vuestras amigas y amigos como para hacerles una... hacerle pasar un mal rato. Venga, aquí. Aquí, venga. Una de las dos. Que vosotras tenéis pinta de leer mucho.
Cazadores de sombras.
Cazadores de sombras, ¿y tú eres?
Elena.
Elena, venga, y la pareja. Venga, nombre y libro favorito.
Sara y... no lo sé, es que me gustan muchos libros.
Venga, uno.
Es que Cazadores de sombras me gusta mucho. No, Percy Jackson no.
Hemos asistido aquí a un debate en un momento.
Cualquiera de Laura Gallego.
Cualquiera de Laura Gallego, yo creo que el sondeo ya... empezamos con otra cosa, ya vemos que hay libros como no, que gustan muchísimo. Así que bueno, os dejo a vosotros, compañeros.
Bueno, dejando ya el sondeo, vamos a entrar un poquito más serios y con nosotros ya se ha sentado en la mesa de este Radio en Ruta UMH, la profesora de castellano del centro, Ana Verdú, buenos días.
Hola, buenos días.
Y dos de sus alumnos, Abde Kardat, no sé si lo he pronunciado bien.
Sí,
lo hemos pronunciado bien. Y Joan Silver, bienvenidos, chicos.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en este caso, los dos alumnos cursan primero de bachiller y hablemos de ese trabajo especial que han elaborado para conmemorar, como bien ha dicho el público, el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. Pero primero que nada, ¿cuál es vuestro libro favorito? Vosotros no lo habéis comentado.
Mi libro favorito es La crónica de un asesino de reyes, de Patrick Rothfuss.
Y mi libro favorito es El lazarillo, cuyo autor es anónimo.
Bueno, muy bien, interesantes obras. Venga, entramos en ese trabajo, en homenaje a Cervantes. ¿En qué ha consistido, más o menos?
Pues bien, se ha propuesto a todos los alumnos del centro que realizaran un trabajo, por lo que tú has dicho, por el cuarto centenario de la muerte de Cervantes. Y se han propuesto diferentes temas y trabajos que han entregado los alumnos, desde aventuras del Quijote en la época actual, poemas de amor a Dulcinea, cómics, caligramas, microrrelatos, una canción, o incluso cuál puede ser la influencia de Cervantes en los textos escritos actuales.
Muy, muy interesante, la verdad. Bueno, entre otras, Abde, tú has cogido, ¿no?, la figura de Sancho Panza.
No, él ha sido
tú, ¿verdad, Joan?
Sí. Yo he buscado para ver cuál era el origen de las descripciones de Sancho Panza, porque en la novela casi no aparecen descripciones físicas de él. Entonces, en un principio, a Sancho Panza se le describe siempre por su gula y por su hambre. Y la imagen canónica de la pareja que tenemos de Cervantes y de Sancho Panza como un hombre barrigón y demás, viene definida un poquito más tarde por unas ilustraciones de Gustave Doré, del siglo XIX, me parece, y quería centrarme un poquito en eso, que en la novela no se describe mucho y de dónde sale la imagen de la pareja de Sancho Panza barrigón.
Y Abde, un poquito... Sí, perdón, Isabel, ¿ibas a decir?
No, Ana Badilia, la profesora, que això ja es mereix una alta qualificació, només pel que està dient.
Un 10.
I tant.
Bueno, hay risas entre el público. Y Abde, cuéntanos un poquito, ¿en qué consiste tu trabajo?
Pues yo pensaba en hacer una autobiografía ficticia, ya que se sabe muy poco de este autor, Cervantes. Y pues tengo pensado algunas ideas, que por ejemplo describir su infancia en Alcalá de Henares, o que antes de casarse con Catalina Palacios, que tuvo algunos amores por ahí escondidos, y que tampoco se sabe mucho dónde viene su retrato. Y tengo pensado hacer que cuando estaba enamorado, pues una chica le pidió su retrato y él se lo escribió, y así se tuvo la foto y tal, y cómo se inspiró para escribir en Quijote en la cárcel cuando estaba encerrado y cosas así. Estilo.
Bueno, en este caso, entramos ya en materia con Ana. Entre los libros más vendidos del Día de San Jordi están La chica del tren, de Paula Hawkins, Historia de un canalla, de Julia Navarro, Los besos en el pan, de Almudena Grandes, El secreto de la modelo, Extraviada, de Eduardo Mendoza, y 13 Rue de Percebe, edición integral de Francisco Ibáñez, el mítico viñetista. Y entre los libros de literatura infantil y juvenil, los más vendidos han sido Wigeta y el antídoto secreto, de Vegeta 777, Willy Rex, Cachorros al rescate, de Nickelodeon, otro de Wigeta, y El báculo dorado, también de Vegeta 777 y Willy Rex, Soy Luna, El principio del verano, de Disney, y Forever, de Cristina Bosca. Este Wigeta debe ser muy conocido, ¿no? Yo me he informado, nos hemos informado, Isabel y yo en este caso, y son libros escritos por dos youtubers con millones de suscriptores. En este caso, a vosotros también, chicos, os queríamos preguntar si vosotros conocíais esta saga.
Yo la saga de los libros no la conocía, sí que algún vídeo y demás sí que he visto porque lo han comentado los compañeros, pero la saga de los libros, la verdad es que es la primera noticia, de verdad.
Yo, en este caso, al tener un hermano pequeño, pues sí que conozco esta saga y tal, porque mi hermano siempre está viendo esos vídeos y todo eso, entonces sí que conozco esa saga.
Ana, nos centramos en esta particularidad. Las redes sociales, y en este caso YouTube, el mundo de YouTube y los medios de comunicación, ¿están colonizando la literatura?
Yo creo que no, en absoluto. Las nuevas tecnologías siempre son buenas y sobre todo la transmisión es más que suficiente. De hecho, creo que los alumnos son muy buenos para, con un pequeño tweet de 40 caracteres, son capaces de hacer verdaderas maravillas. De hecho, creo recordar que el Quijote lo están haciendo a base de tweets, quiero decir.
Sí, sí.
Es algo muy interesante, y sobre todo lo más interesante es que lo hacen alumnos, lo hacen niños que en principio deberían estar completamente desconectados, por lo que se dice que todo el día están
con el juego,
con chateando, con juegos, y sin embargo no lo están. Y en cuanto a los medios de comunicación, exactamente igual. En la 2 hacen un programa que es Página 2, que es magnífico, y estamos en la de siempre, dependerá de la edad, pero claro, yo creo que esa difusión es muy buena y los niños son capaces de dilucidar una y otra cuestión, diversión y lo que es ya la razón intelectual, evidentemente.
Y bueno, nos preguntamos a veces si el desapego de muchos adolescentes por la literatura no tendrá que ver con el hecho de que se les obliga a leer libros, los clásicos, durante su etapa escolar, antes de que estén preparados para hacerlo. No sé, pues por ejemplo, el leer a Pérez Galdós o a García Márquez, grande entre los grandes, pero que quizás resultan inadecuados, inadecuados entre comillas, para chavales de 16 o 17 años. Quizás ellos prefieren leer a Federico Mocha o la saga de los vampiros. Bueno, pues eso. O 50 sombras de Grey, estas cosas que se llevan tanto. Pero si no se les obliga, pues ellos por sí mismos no lo harán. ¿Cómo se enfrenta una profesora de literatura a este problema, a este inconveniente?
Bien, en primer lugar, la edad es lo que prácticamente es lo que marca la lectura. Evidentemente, 100 años de soledad no lo puede leer un niño de primero de la ESO.
Porque lo tendría.
Intentamos hacerlo gradualmente. Temas que les interesan, poco a poco vamos enganchándolos. Cuando ya tienen una edad suficiente, evidentemente que ya la tienen que tener en primero de bachiller o en cuarto, sobre todo, sí que nos dedicamos a esas obras porque tienen que ir de lo mejor a lo peor. Porque si no saben qué es lo mejor, evidentemente no pueden. Claro. Todo tipo de literatura tiene cabida. Uno puede leer en la RUE, si quiere, pero indiscutiblemente en el colegio lo que pretendemos siempre es lo mismo, darles un mínimo nivel y a partir de ese nivel que elijan. La literatura, buena o mala, existirá siempre. Claro. Ellos son los que deben averiguarlo y nosotros transmitirles esa pasión, sobre todo por una lectura, y sobre todo una lectura bien leída.
O sea, que tú ya has hecho una de los guañadores de la Alacantí.
Sí.
Vale, perfecto. Y escolta, tú ya, eso ya, pero tú es bufais ampolles, vull dir que ja t'has presentat diverses vegades i has guanyat algunes vegades anterior, no?
Així és.
Anteriorment.
Sí, enguany és la tercera vegada que guanya.
Conta'ns, què has presentat? Quin tipus de relat? Què contes?
A mi m'agrada sobretot escriure de temes actuals i que arriben a la gent. I enguany l'he fet sobre la guerra d'Ucrània i un poc també un tema que pot ser no siga molt sonat, però també és actual, com és la tracta de blanques.
Uau, això són paraules majors per a una xica de 14 anys?
16.
16, bueno, 16, eh? Vale, vale. Bueno, tampoc no és tant, 16 anys. Són temes molt forts perquè t'interessen, perquè ja estiguen en el teu punt de vista. I escolta, ens podries llegir una miqueta? Encara que només siga una miqueta.
Per supost.
A la tira endavant.
Passats uns mesos, vaig tornar a la biblioteca de Kuibyshevsky, amb la sorpresa de trobar-me a les portes tancades. Asseguda als esglaons que conduïen fins al portó principal, passegi la vista pel meu desolador voltant. Cap ànima pel carrer. Paraules amb la incessable necessitat de voler ser escrites s'acolparen al meu cap i allí nasqui un microrelat. Res té a veure que siga novembre. Porta fent fred des de primavera. Donesc ha sigut, és i serà un hivern mentre a l'interior de les persones ho siga. Estava tan ficada al meu pensament que no em vaig adonar de la presència que se m'apropà. En un primer moment, la idea de que fora Climent em dibuixà un lleu somriure. Però aquella esperança s'esfumà quan vaig poder veure la cara d'aquell home que, amb una sorprenent confiança, s'assegué just al meu costat. No es presentà, però tampoc calgué. Em mirà els ulls de la mateixa forma que el bibliotecari ho havia fet anys enrere i em feu exactament la mateixa pregunta. Aquesta vegada sí vaig ser capaç de respondre, afirmativament per supost, i seguidament m'exposà una oferta. Veuràs, com segurament saps, la situació a Donesc no és massa bona. Estic tractant de reclutar joves talents per proporcionar-los una vida lluny d'aquest conflicte. He llegit el que tens ací i conec una nova editorial espanyola que estaria interessada en aquest tipus de contes i relats curts. Puc facilitar-te un crèdit per cobrir les despeses de transport i el principi de l'estança. I una vegada a Espanya, els meus companys t'ajudarien a trobar ocupació per poder guanyar-te la vida abans de triomfar com a escriptora. Què et sembla? Sonava atractiu, encara que una mica sospitós. Però no tenia res a perdre. Podia tractar-se de l'altra oportunitat de ma vida, així que hi accedí.
Escolta, no només escrius fantàsticament bé, sinó que a més llitges molt bé. Vale? Fantàstic, fantàstic. Tu escrius habitualment, no només que tu vas proposar per al Sambori. En la teua vida habitual és també una eina que utilitzes habitualment. Tens blog o algo?
Sí.
Sí? I què escrius en el blog? Quines coses t'interessen per a parlar d'elles?
La veritat no em centre en temes concrets, sinó com que per a mi l'escriptura és una afició, no em cal fer el cap per tal de escriure un relat, escriure un poema ni res. Només reflecteix en píxels, com és el blog, allò que vol ser reflectit.
Ala, ahí queda eso, chics, ¿vale? Moltíssimes, moltíssimes gràcies, enhorabona, Cristina, que arribes a la final, i si arribes a la final, l'any que ve tornem i te, bueno, fas tu el programa en directe. Si t'interessa l'actualitat i saps escriure, saps que a la UMH fem periodisme i comunicació audiovisual, que són unes exercicis estupendes per a gent que li interessa l'actualitat i que ho sap escriure i que us optes de dar en paraules per a contar el món. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.